O no? Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Passen 7 minuts de les 5 de la tarda, esteu escoltant la versió RAC 1 i en els propers minuts parlarem d'economia i ho començarem fent de la polèmica incorporació de José Manuel Durão Barroso a Goldman Sachs. Aquí va ser el president de la Comissió Europea, hauria fitxat pel Banc d'Inversions nord-americà per un sou, atenció, gens menyspreable, senyor Marcelí, de 5 milions d'euros l'any.
Ja pots sopar.
Pots
tranquil.
Sopar, pots dinar, sí, i tenir un parell de segones residències i el que faci falta. El govern francès ja li ha demanat que no accepti el càrrec, titlla el moviment d'escandalós i recorda el paper que va tenir Goldman Sachs durant la crisi del 2008 i com va ajudar Goldman Sachs a falsejar els comptes públics de Grècia. També ha criticat el fitxatge el comissari europeu d'assumptes econòmics, Pierre Moscovici, diu que no està prohibit, però creu que Barroso hauria d'haver fet una reflexió política, ètica i personal sobre els seus efectes. Deixeu-me donar la benvinguda a l'economista Xavier Puig. Ell és professor del Departament d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Puig, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
És un bon sou, no? Li sembla?
Home.
Com que és professor d'economia, deixem-ho preguntar a un professor d'economia.
Imagina't que digui que no.
Bueno, llavors... pot dir que no perquè s'han de pagar molts impostos.
Sí, clar, llavors queda hisenda i res, et queden 4 quartos. Al final queden 4 quartos.
Sí.
Com ho troba vostè? Poc ètic, legal, però...
Aviam, jo crec que aquí hi ha per mi dos factors, no? Tota la qüestió que hem de pensar sobre l'accés a la política de la gent normal i després d'haver accedit a la política com tornes
a ser normal,
no? Llavors, clar, ell, com han dit, té tot el dret de fer-ho.
És legal, eh?
És legal.
És legal.
Això no. De fet, hi ha uns anys on tu no pots accedir a certs càrrecs públics durant un...
Sembla que són 18 mesos. Sí, hi ha un temps quan plegues.
Generalment depèn d'això, entre un any, dos anys, és lo habitual, no? Però, clar, aviam, és que s'ha Goldman Sachs, no? O sigui, la primera reflexió és, un polític que ha tingut poder i ha tingut a l'abast informació molt rellevant de primer nivell, quan deixi la política no pot tornar al sector privat mai. S'ha de dedicar com els presidents d'Estats Units a fer conferències a $1 milió la conferència. És això el que ha de fer, o li deixem fer coses o li posem uns límits de quin sector sí, quin sector no, perquè crec que estava llegint que no sé si 14 o 15 comissaris han anat en els últims anys, han estat fitxats per les empreses del sector que ells estaven...
Sí, i ara ja parlarem, i a més, força gent de l'equip de Durão Barroso, que també ha estat fitxat per empreses privades de precisament d'aquest sector. Vull dir que, escolti'm, té un grup de gent amb molta falera per aprofitar el seu càrrec.
Per mi la pregunta és, per què Goldman Sachs el fitxa? Una empresa privada, què espera d'ell? Per què és un bon fitxatge? Amb aquest sou trobaria molta gent. Per què ell? Què aporta? Quin valor afegit porta? No? Clar, Goldman Sachs, sabeu que abans de Lehman Brothers, el 15 de setembre del 2008, quan en teoria comença la crisi, havia començat abans, però és una data molt capdalt de la crisi del 2008, que comença el 2008. I llavors hi havia 4 grans bancs que dominaven el món, que eren Lehman Brothers, Merrill Lynch, Goldman Sachs i Morgan Stanley. Aquests eren els 4 germans que dominaven la banca mundial, la banca d'inversions mundial. Lehman Brothers cau, com tots sabeu, i al cap de dies està a punt de caure Goldman Sachs i la salven. O sigui, no van salvar Lehman, però van... De fet, a Estats Units a Goldman Sachs li diuen Government Sachs, perquè moltes de la seva gent ha tingut càrrecs rellevants als governs. De fet, Mario Draghi va ser vicepresident per Europa de Goldman Sachs. Prodi, que també coneixeu, també va treballar per Goldman Sachs. Paulson, que va ser del Tresor americà, va treballar a Goldman Sachs. És a dir,
que està dient que aquesta gent ho van passar tan malament el 2008 que no hi volen tornar, i per això, escolti'm, agafen el millor de lo millor.
Clar, clar, Goldman Sachs és un dels bancs més importants dintre del lobby financer mundial, no? Tindre una persona com Durão Barroso, què els hi aporta? Home, Durão Barroso no crec que sigui un gran financer, ni que sigui, en fi, una persona com, per exemple, a Goldman Sachs va treballar el senyor Black, que igual no ho sona, però, perdó, el senyor Schultz, que van guanyar un premi Nobel per la fórmula Black & Schultz, per exemple, no?, de valoració d'opcions. Van treballar, aquests sí que portaven, no?, un valor afegit important. Quin valor afegit aporta Durão Barroso a Goldman Sachs? Aquesta és la pregunta, però clar, també hem de fer altres preguntes aquí a Espanya. Quin valor afegit aporten els polítics que estan, expolítics que estan...
Telefòniques, elèctriques...
A Bengoa, a gas natural...
Perquè deixa'm preguntar-li, és pel que saben o pels contactes que encara mantenen?
O pels favors que han fet.
O pels favors que han fet.
Bueno, és que hi ha diferència en aquestes tres característiques?
Potser no.
Poden estar deslligades?
Ara ens ha desmuntat, ara ens ha desmuntat. No, té raó,
té raó. Jo pregunto.
No sé.
O sigui, al final, la pregunta capdalt és... escolta, i no vull ara personalitzar amb polítics espanyols que tots coneixeu, no per res, sinó perquè els que no diem sembla que se salvin, i això és igual per tots. Però si mirem el currículum dels polítics que estan als consells d'administració d'elèctriques, de Bengoa, de gas natural, de bancs, què aporten? Aquesta és la gran pregunta. És la seva especialitat?
No.
Llavors, què aporten? Llavors, vosaltres em dieu una sèrie de característiques que jo no puc dir que siguin aquestes perquè jo no ho sé, però si fos investigador del tema, segurament, amb un anàlisi acurat del per què, pues sortirien característiques, jo crec que és molt versemblant que surtin aquestes característiques al poder, el que tenen, els contactes, favors...
Però algú s'ha dedicat...
Informació, perdó.
Informació.
El senyor Barroso pot donar informació amb aquests senyors de com estan els països i de com estan les coses?
Bueno, contactes, informació, coses que saben, com funciona la presa de decisions importants a la Unió Europea, clar, tot això... Quan tu ets un actor rellevant d'un sector rellevant, d'una economia rellevant, clar, tot això... Tu no pagues 5 milions per res.
No. Jo li anava a dir que algú s'hauria d'haver pres la molèstia d'estudiar minuciosament quins favors ha fet o ha deixat de fer, si és que alguns d'aquests favors són públics, perquè ve a saber quines reunions i quines maniobres hi deuen haver i què no sabem, no?
Bueno, exacte.
Però, en fi...
I què no sabem. Jo sóc partidari de pressuposar sempre la innocència de tothom. Jo no puc dir, el senyor Durão Barroso ha fet aquests favors, o aquest exministre espanyol ha fet, i per això, i quan va aprovar aquesta llei ja sabia que quan sortís, pues, aquest sector li... Jo no puc dir, a no ser que algú m'ho demostri. Però aquí el tema és que és versemblant.
Permeti'm, la comparació, ara que estem en època de fitxatges i tot això, això és com si una altra emissora, senyor Marcelí, fitxés algú d'aquest programa, el fitxés a vostè, per exemple.
Sí, bueno.
Fitxés a vostè, li fes una oferta molt bona...
Estic jubilat.
Bueno, però és igual, sí. Convidés a, no sé, una ratafia, el que sigui, sí. I vostè se n'en va a una altra emissora. I en aquella altra emissora li pregunten a vostè, bueno, la tarda, com ho fan? Com ho fan, això? Com ho fan? I clar, vostè, com que té una experiència d'aquí...
Sí, jo no ho veig tant així, perquè,
no?
Ja veuràs, la diferència... Seguint el teu exemple, sí. Per mi seria com si algú que decideix políticament el repartiment de freqüències.
A veure, això vostè m'ho ha pujat amunt, eh?
Clar, perquè, o sigui, que ell se'n vagi a la competència,
sí.
Això és lícit.
Sí.
Això, a vegades hi han
Bueno, però és que el senyor Durão Barroso també és lícit.
Bueno, però
legal,
no estava,
és legal,
no, no era la competència de Goldman Sachs.
Ja ho entenc.
Saps? Estava, d'alguna manera, com un àrbitre, com algú que prenia decisions que afectaven a molts. I aquest, de repent, el fitxa un equip. És com si el Barça... pues fitxa a un...
el president de la UEFA.
El president de la UEFA. Mm. Clar, per què el fitxa? Per què el fitxa?
Per tenir-lo no. al seu costat.
Clar,
i donar-li bons equips quan hi jugui
clar.
La Copa.
Per tant, vostè ja pot tornar cap al Barcelona.
Si no, jo dic, pinto ni esborro
jo. Jo no sé si el senyor Marcelí
aquest
seria un,
no
bon,
no.
un bon no. calp, eh?
Ara, jo, mira, amb aquest tema m'ha apassionat força aquest matí quan me l'estava llegint, perquè trobo que és molt representatiu d'aquesta desconfiança que tenim la gent del carrer amb els polítics, perquè veiem que van d'un lloc a l'altre i ens aixequen un munt de sospites, i m'he preocupat una miqueta per entendre com funcionava això. I es veu que han de passar uns mesos entre que tu deixes el càrrec, en el cas de Durão Barroso, i que comences a exercir, i que hi ha un comitè d'ètica, la Comissió de la Unió Europea, que avalua si tu pots fer aquest pas o no el pots fer. No? Llavors, se suposa que hem de tenir confiança i...
Però aquesta Comissió d'Ètica és durant uns anys.
Sí, durant un temps.
Ara ella ja pot... Clar, està en contra de la llibertat de treball de les persones, correcte. Però, clar, amb la situació que estem...
A més, la situació que està en la Unió Europea, clar, que és un moment de profunda desconfiança, i ara un senyor que n'ha sigut líder va aprofitar-se d'aquests coneixements, suposadament, amb una empresa que és la que els necessita. Això debilita la imatge pública de la Unió Europea.
Sí, jo crec que aquí hi ha un límit que hem de veure, que no és fàcil, el senyor Durão Barroso, després de tindre el càrrec que ha tingut, ja no pot fer res més a la vida? No. Òbviament, s'ha de poder guanyar la vida. Pues pot entrar a Goldman Sachs? Home...
És que es fa un pacte amb el diable, és que Goldman Sachs és...
M'hagués agradat més que no. Uh-huh. Com a europeu, home, jo m'hagués sentit millor que no. Pot entrar a la universitat a donar classes? Home, sembla que sí. Això no... El seu coneixement, pues el... Bueno, però entre una cosa i l'altra, entre conseller de Goldman Sachs i professor de universitat, no pot fer res més. Aquí és aquesta zona gris que deixem una mica a l'ètica de cadascú.
L'hi deia abans, eh? Avui
de
la...
fet, sí, digue'm. Amb això sí. que has dit tu, ara jo dic una opinió personal.
Sí,
quan li
diuen, favor.
Escolti, vale, molt bé, vostè entra a Goldman Sachs, però què vol que li digui? La pensió que havia pactat... Escolti, pues vol dir que als europeus li hem de pagar això? Pues home, pues jo crec que seria molt bo per ell dir...
Això que ja s'ha encaixat.
Mira, pues jo, tinc aquí les dades, eh?
Jo deixo de... Això seria un bon... diguem...
Sí, un bon senyal.
Una bona senyal.
Miri, al capdavant de la Comissió Europea, Durão Barroso guanyava 350.000 euros l'any. Ara podria, com dèiem, guanyar-ne 5 milions. La delegació socialista francesa de l'Eurocàmera ha demanat que se li retiri a Barroso el dret a la seva pensió, que cobrarà quan es jubili, que està fixada en el 70% del seu últim salari base. Per tant, serien uns 18.000 euros al mes, ja que en guanyava 26.000.
Sí. Però l'últim salari base, perdona, quin seria? El dels 5 milions d'euros
no,
l'any?
No. Això estem parlant de la Unió Europea, d'aquests 26.000.
La Unió Europea,
només,
clar.
O sigui, l'últim que ha tingut a la Unió Europea.
Amb la Unió Europea, perquè és la Unió Europea que li pagarà.
Jo avui he llegit unes declaracions seves, perquè també m'ha fet gràcia saber què opinava, i ell venia a dir que ha estat treballant durant molt de temps per la funció pública i que canviava per eixamplar horitzons,
clar,
això que se'n diu, no?
I butxaca.
Bueno, això és una altra història.
Fixa't que tornem al principi. El debat és qui es pot dedicar a la política. La meva opinió és la meva és molt opinable,
sí, sí.
Que la política es cobra molt poc. Molt poc. Mm. Llavors, qui va a la política? Perquè, escolta, el que cobra el president del govern és molt poc. Llavors tu em diràs, oh, va, però si cobra... Mm. Escolti, portar una empresa de 46 milions de persones amb els problemes que hi ha, per mi el que cobra és poc comparat amb el que cobra un president d'una companyia privada, per exemple. Llavors, clar, qui accedeix als càrrecs públics? Qui accedeix? Si realment no està ben pagat, i aquí no em val la demagogia dir, home, amb l'atur que hi ha, pues,
no,
cobrar 100.000 euros a l'any, com dius que és poc? Pues dic que és poc, per la responsabilitat que té i comparat amb el que aquesta persona en el mercat podria cobrar amb molt menys responsabilitat.
Llavors, m'està dient que segons aquesta teoria que m'està explicant, llavors no acceptaria la feina Goldman Sachs?
No. Jo
si tingués un altre sou, vull dir,
Clar, o sigui, si realment cobressin molt, o cobressin, diguem, imagina't que per ser president de la Unió Europea cobrés molt més que 300.000 euros. Llavors sí que jo tindria la força moral de dir-li, escolti, vostè aquí ha cobrat i li han pagat molt bé, a mi em sembla molt malament ara que se'n vagi a fer això. Escolti, jo li posaré aquí tota una sèrie, mira, durant 5 anys, no 2, 5 o 6, i a partir d'aquí ja si vol entrar a Goldman Sachs, escolti, quan han passat 6 anys ja la Unió Europea serà tan diferent que què vol que li digui, no? Però, vull dir, ja ho deixem tot a l'ètica, a la moral de les persones, al sentiment que tinguin ell de lo que és la cosa pública, i, clar, jo sóc més partidari de posar unes normes molt més clares, molt més estrictes, i que quedi, no, a l'albur de l'ètica de les persones.
Però aquí estan passant coses...
Al final ja veiem què passa.
Passen coses molt rares, eh? La Vanguardia avui explica que 6 comissaris de l'executiu de Barroso han acabat en un lobby o empresa privada del sector que havien regulat.
És el que deia abans.
És que... Sembla que els estiguin esperant, eh?
Clar, o sigui, tu has sigut el comissari de pesca i l'empresa número 1 que negocia cada any amb la Unió Europea els contingents de pesca, pues, imagina't, jo si fos aquesta empresa li pagaria molt, perquè ell sap els intríngulos, sap a qui trucar, sap a qui tal, escolta el favor que li ha fet un altre sota la, en fi, tot una sèrie de clientelisme que no arriba a la premsa però que existeix amb qualsevol empresa, no? De favors de tot tipus que tu pots fer, de saber, de tindre una informació privilegiada, doncs clar, jo si fos un soci d'aquesta empresa privada, pues té un valor, clar, té un valor dintre el mercat. El problema és que el tema és que les altres empreses que no han fitxat aquest comissari, pues home, jo crec que tenen tot el dret de queixar-se, escolti...
Estan en desvantatge.
Clar, aquí o todos moros o todos cristianos, tant, escolta, sí. No, fiquem les coses clares. Qui ha sigut comissari de pesca durant molts anys no pot entrar al sector de pesca, però això és una cosa ja de sentit comú.
Aquest debat té més fons del que sembla i segurament no cal anar tan lluny com a la Unió Europea a buscar-lo, perquè canviant una miqueta el registre, què s'havia dit que es deia en el si de la família Pujol? Què deien els fills? Què deien? Ens hem dedicat molt de temps, el papa s'ha dedicat, la família s'ha dedicat molt de temps a la funció pública i aquí no hem rascat res nosaltres, no? Vull dir, aquí no n'hem vist de calents, per justificar determinades coses, no? Això és una miqueta el diuen. Potser sí que al final acabarà sent tot una qüestió de diners, és a dir, que si els sous estiguessin millor, llavors no caldria... Et podies retirar a la universitat fent 4 classes,
clar,
explicant
si no,
el que saps.
Saps què passa? Que els donem l'argument aquest que ha donat el Barroso. Li estàs donant l'argument de dir, escolti, jo he dedicat anys a la meva vida cobrant poc dintre el que hagués pogut cobrar al mercat, doncs ara que me'n vaig al mercat i cobro el que podria haver cobrat, no? Els estem donant aquest argument, que per mi no és vàlid, però que tampoc podem dir que és invàlid al 100%, no? Dient, escolti, jo he donat per la comunitat, doncs, escolti, ara jo entro a la comunitat i lliurement exerceixo amb el que més se'n valora dintre d'aquesta comunitat. Clar, això portat a l'extrem, jo crec que crea situacions que fan grima.
El que sembla difícil és que això mai pugui arribar a ser il·legal, perquè feta la llei, feta la trampa. És a dir, a cap polític li interessa il·legalitzar-ho.
Clar.
Perquè saben que es retiraran en una d'aquestes portes que s'obren i es tanquen amb aquesta facilitat, no? En fi, vostè creu que hi ha alguna possibilitat de que no acabi a Goldman Sachs?
Jo crec que segur que acaba a Goldman Sachs. O sigui, perquè ara tu parles, estarem un dia o dos parlant, tres, potser...
I ell està decorant el despatx.
I quan
hagi
passat, vamos, no tinc cap dubte.
Anda, que tindré remordiments.
No tinc cap dubte.
Vés a saber, no ho sé. Esclar, no estem dins del seu cap.
Igual té el gest, que jo d'ell ho faria,
De renunciar a la pensió.
Són
quatre duros, eh?
Amb 5 milions, ja em diràs tu, però almenys fes el gest de dir, escolti, pues ja que vaig allà i que he sigut catapultat, perquè si no hagués sigut tingut el càrrec que he tingut, jo segur que no cobraria aquest sou ni m'haguessin fitxat a Goldman Sachs, doncs, escolti, almenys la pensió no cal que me la pagui.
I a Goldman Sachs tampoc me l'imagino anant a fitxar cada dia a les 9 del matí, eh? Deu ser un, clar, deu ser un càrrec d'aquests d'assessor, no?
No se sap, això. Això
no
se sap,
no ho sabem. No, però vull dir que no me
l'imagino. Ni ho sabràs.
Un senyor que ha sigut responsable de la Unió Europea, tindràs en un despatx cada dia amb una tasseta de cafè d'aquestes de plàstic que tenim aquí a la ràdio. Vés a saber.
Ah, aquí... tenim una cafetera bona.
Ah, això sí, i nova. És veritat. Deixa'm parlar de Gran Bretanya, perquè és un d'aquests casos que també se n'ha parlat molt durant tots aquests dies. Tothom donava pràcticament per fet que el Banc d'Anglaterra baixaria els tipus d'interès, però finalment no ha estat així. Aquest organisme ha anunciat que els mantindrà al 0,5%, tot i que hi ha hagut aquest Brexit. No? Clar, tothom pensava que s'havia de baixar al 0,25 i al final no s'ha fet. I al final sembla que no estan passant tantes coses com semblava que havien de passar.
Sí, aviam. Primer tema. D'això no sabem res ningú. Ara jo et dic la meva opinió.
Sí, sí.
Eh? Però...
Tot és fosc. Avui estem parlant de temes que són foscos.
Tot
és... No saps mai el drau barros on va, què passa a Anglaterra...
A l'economia quasi tot és bastant gris. L'economia és una ciència social. No és tant una ciència exacta. Hi ha coses que sí que es poden calcular millor i es poden quantificar. Però en general... és una ciència, jo crec, i està bastant acceptat, una ciència social. És a dir, que si tu no ho veus bé, el Marcelí aquest any diu, ui, no ho veig clar i no me'n vaig de vacances. Ell diu, ui, no pinto aquest any, no pinto la casa, que igual no estaré l'any que ve a RAC1. Tu dius, ostres, jo saps que avui, aquest any, escolta, el cotxe no me'l canvio.
Hosti, quin panorama.
Bueno, totes aquestes situacions portades amb un conjunt de gent, pues fa que l'economia, pues... clar. Ara, que tu estàs animat i ho veus bé i tal, i escolta, vinga, va, anem de viatge, va, demano un crèdit i em compro un cotxe, i escolta, anem...
Però els crèdits s'han de tornar, eh? Sí. Hi ha gent que no hi pensa. No,
i a més, no depèn, sembla, això no que ens està explicant no depèn mai d'un mateix, sempre és. Sí, algú que ens posa la idea al cap, algun president que diu, i vostès ja poden gastar, i hi ha los brotes verdes, això endavant, no es preocupin, no?
Bueno, és veritat que hi ha una psicologia de masses, hi ha un comportament... una de les línies que més s'està investigant i més interessant és el behavioral finance, no? La teoria del comportament en temes financers, econòmics, com afecta al final a l'economia, no? Perquè és veritat, hi ha darrere hi ha conceptes de si de repent tot va bé, ens animem, pues vinga, comprem, i llavors, clar, com tots estem amigats, tots comprem, realment va bé. No? Però bueno, llavors no sabem res. Jo quan va passar això, jo us dic, dintre de la reunió de mercats que vam tenir a la gestora, jo soc conseller i soci d'una gestora de patrimonis, primer de tot, jo pensava que no guanyaria el Brexit. Jo pensava que al final, encara que estava empatat, hi ha un percentatge important de por que fa que a l'hora de posar el vot digui, escolti, saps què? Que tot quedi com estava.
I si està empatat... Aquest vot conservador, sí.
No? Bé, o sigui, jo em vaig equivocar. Jo pensava...
Vostè hi ha molta gent.
Sí, que no... ara, una vegada va passar i vam tenir la reunió, la meva opinió, després de reflexionar molt, era, jo crec que passarà ben poc. Us recordo que la bossa va baixar un 12%, i la reunió estava justament influenciada per aquesta baixada tan important dels mercats. La pregunta era, què fem ara, no? La meva opinió a la reunió era, jo crec que no passarà res. De fet, avui, ja veieu, els mercats ja estan per sobre... de no del dia abans del Brexit, sinó per sobre d'un parell de dies abans, perquè recordeu que dos dies abans va pujar molt la bossa, com dient, oh, no passa nada, va bé com un rebot, no?
És que aquest migdia la lliura esterlina 2,5 s'ha realment ha pujat aquest 2,5, s'ha recuperat un valor que feia temps que no es recuperava,
sí,
no?
Sí, és que, escolta, si a mi em preguntes a mi em preguntes, no? Ara, elevat i Intentem allunyar-nos de la immediatesa que ens marca sempre. Què passarà avui, al segon minut? Ara, eleva't una mica i mira l'horitzó.
Sí.
Si Gran Bretanya cotitxés a borsa i la Unió Europea cotitxés a borsa, jo compraria Gran Bretanya i vendria Unió Europea.
Correcte.
A dia d'avui, per mi és valor en alça Gran Bretanya i valor a la baixa la Unió Europea. Per mi.
Llavors no hi ha hagut catàstrofe?
Bueno, hi haurà ajustos, però escolta...
O sigui, no ha passat res?
No, però perquè de repent s'enfonsi el món i semblava... O sigui, els mercats el que estava descomptant era que els britànics, escolta, que no menjarien, consumirien, sí, no viatjarien, que no viurien. Home, jo, vols dir?
Però les previsions de turistes anglesos que es feia a Catalunya, que cada any en venen un munt, havien caigut, o deien que aquest any vindrien menys.
Ja veurem. Escolta, si la lliure es manté com s'està mantenint, no sé per què deixaran de venir. Aviam, segur que hi ha coses que afecten positivament i negativament, com en tot canvi. Però és per mi, el que ha perdut és la Unió Europea. Perquè què hem perdut? Bueno, ahir va haver una decisió que jo no sé si ha sigut suficientment comentada, que ha sigut lo de les clàusules sol.
Ahir en vam estar parlant.
No sé a quina opinió veu arribar. La meva opinió és que les clàusules sol... Aviam, que la declaració d'ahir de la Unió Europea ratificant la sentència del Tribunal Suprem, que és el que feia del Tribunal Suprem espanyol, o sigui, ratificar, per mi, això és una conseqüència del Brexit. Per mi...
A veure, expliqui'ns això.
Sí, ja ho veuràs. Per què jo et dic que compraria accions d'Anglaterra, sí, de Gran Bretanya, perdó...
I vendria a Europa.
Gran Bretanya, dintre del món de l'economia, què aportava a la Unió Europea? Pues aportava, per mi, un contrapès molt important a aquesta burocratització, a aquesta immensa, el que diem en anglès compliance, normativa, o sigui, es vol solucionar tots els problemes en normativa, més normativa, i Gran Bretanya era un contrafort, això. Els problemes no se solucionen amb normativa. I per mi, Gran Bretanya, el que estava fent era, d'alguna manera, salvant una mica que Europa caigués en aquest abisme que estem caient d'inundança de burocràcia i de normativa, que podem parlar d'exemples concrets. Llavors, què passa? Que això ha sigut un toc d'atenció. Això és el positiu, que la Unió Europea ha acceptat aquest toc d'atenció. Dic, ui, hem de canviar una mica el rumb perquè els ciutadans cada vegada s'estan...
Volen marxar.
Sí. Llavors, lo d'ahir, que ha sigut molt important pel sector bancari espanyol, ja heu vist les pujades que hi ha hagut, era ratificar el que ha dit el Tribunal Suprem espanyol. Havia dit govern espanyol i Tribunal Suprem i govern no té res a veure.
No, en principi mai.
Ha sigut un lapsus.
Sí, molt comprensible.
Sí, no passa res.
No ens passa a tots.
Bueno, què està dient, en el fons, Europa? Està dient, escolta, més val que respectem el que diuen els estats... No comencem a voler aquí centrar tot el poder que els estats ens vegin cada vegada com els enemics. I escolta, el Tribunal Suprem ha dit això, al·legant no una causa jurídica, que no té cap raó de ser, de dir, del 2013 ara, escolta, sí, però del 2013 per atrás, no. ¿Cómo que no? No. I el Tribunal Suprem d'aquí diu, perquè és una qüestió de el bé nacional global, no? De dir, escolti, això a cada una de les persones afectades és poc diner, però en global pot afectar una altra vegada el sector bancari, on estem tots i ens pot afectar.
Sí, clar. Però les persones que han pagat aquests diners són seus.
Sí.
No?
Si això és com dir, com t'he robat poquet... El tema és, ha estat mal fet o no ha estat mal fet? Que jo, personalment, sobre les clàusules sols, també tinc una opinió que no és majoritària, perquè... fi, avui tenia un dinar on una persona deia, escolta, estem anant en el món, amb finances també, cap a un món desregulat. Les fintech, aquestes empreses de crowdfunding, aquestes no estan regulades, i cada vegada tots nosaltres, d'aquí 5 anys, si tornem a parlar, ja veurem a qui demanem diners, si a un banc o a una empresa d'aquestes. I la gent que aprengui a llegir el que signa i a tindre la responsabilitat del que signa, perquè aquests que estan fora de la regulació, si fan fallida, fan fallida. En canvi, la banca, que està molt regulada i ara encara més regulada, no? I, en fi, ja veurem com acabarà tot aquest tema, no s'escapa d'això. La gent ha de ser molt responsable del que firma. Una altra cosa és que la banca, escolta, i us podria dir casos que us farien esgarrifar, que ha vengut coses d'una manera, aquest és el concepte, ha vengut, com ha vengut les coses, però el producte de la clàusula suelo és que jo, com dipositant d'un banc, el que diria és com, però que no les ponia, però que no informava, però en un país que tothom té tipus d'interès variable, escolti, al final el banc tindrà que pagar, com passa a Dinamarca. Com és que no posava una clàusula? Que no era tothom que li posava una clàusula suelo. Una altra cosa és com s'informa, com es fa, i si la clàusula sostre que hi hagi, pues que també sigui equivalent, no?
Doncs escolti'm, ho deixem aquí. Jo només li demano que s'hi fitxi per una altra emissora, no expliqui les coses del programa, encara que li paguin molts diners, però és que el senyor Marcelí té moltes coses a amagar, vostè jo. Especialment, sí.
Ratafia, especialment.
Sí. Que el senyor Puig, que és professor del Departament d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, ara no vagi a les altres emissores explicant coses d'aquí, que prou de feina tenim amb la nostra.
Molt bé.
Que sigui això, un codi ètic, queda, li demano, queda, per favor,
vamos,
signat,
assegurat,
queda assegurat,
assegurat. Sí, un bon estiu, eh?
Exacte, igualment, i gràcies igualment. Per acompanyar-nos. Fins un altre. Ara tornem.
Versió RAC 1 amb Marc Serra. Aquest estiu comparteix RAC 1 amb els teus. Junts escoltem RAC 1.